peus sudorosos pugen escales fregades. L'aixafogor s'impregna d'una ciutat grisa que domina un territori circundant. De les interseccions surten tot d'individus desitjosos d'anar cap al mateix punt. Una antena en el Carmel que expandeix les seves ones a tot l'univers. Sense por i amb molta energia arriben aquí a Contrabanda FM. L'Assemblea de Majares.
Para nosotros, la libertad de expresión no es un lujo, es nuestra razón de ser. Radio Contrabanda, 91.4 de la frecuencia modulada.
Amb interferències sonores i amb els monitors engegats que haurien de pagar, que ara ho faré jo ara mateix, l'Assemblea de Majares es presenta. Bona tarda. Estem aquí com una setmana més, com cada diumenge de 7 a 9, en directe, a Contrabanda FM, 91.4 del dial, la freqüència lliure i no comercial i molt bona de Barcelona, Barcelònia.
Ja no em puges ni als micros.
No, tio, escolta, és que quan jo, pensa... mira, amb aquests canvis, amb aquestes simetries que s'agafen aquí, doncs... Pues,
prens el poder, ja veig.
Què prens el poder?
Bueno, Ràdio Libre, Manontropo.
Manontropo, molt menys.
Manontropo. Molt bé. És broma.
I avui que arribem cada un d'una part diferent del territori, un de la costa del sud, l'altre de les muntanyes del nord, sí. Ens trobem just en aquest instant miraculós i... Piu!
Xoque de trenes.
Bueno, ostres, pues una mica bueno, sí, eh? Som com sí, els trens d'ahir...
Perquè has vingut amb la fantàstica red ferroviària.
Ens enrotllem i ens penetrem i ens fusionem en un sol ésser que sembla de Majares.
Quin símil. Has vingut amb tren, tu també?
Jo sí.
Fantàstic, o no?
Sí, sí, està prou curiós. He pogut agafar un seient força còmode. He acabat el sisè cant del meu llibre del Diable. Ahir només en queden dos poesies, perquè hi van d'altres rotllos, em sembla. I no sé si me les llegiré. Estic ja cansat del Conde de l'Otre Món. A més és curiós el nom, el Conde de l'Otre Món, que en català seria el Conde de l'Altre Món.
D'arreu del món.
De l'Altre Món.
Com les músiques. Pues jo sí que he tingut un viatge força
curiós,
difícil,
no?
Amb tren.
Bueno, senyor, ja estem en les interferències. Tenim una convidada molt especial avui que està avisant-nos de que vol entrar i a la qual li haurem de tirar les claus sobre la ràdio, però abans i tot i així començarem, posarem un tema, anem a sentir... una banda que d'aquí poc tornarà pels seus amics i familiars i coneguts i potser per algú de vosaltres que n'estigui escoltant, tot i que no ho sabrem mas mai, o sí que ho sabrem, que és Achanta, Achanta Never Dies. Vale, va.
Derivando, digamos, dando, rogando, arrastrándose, comerse lentamente las verdades de la mano que hasta en sus días grises se fue alimentando. Las cosas, curárselas, estar donde se debe, predicando mierda todo el día sin mirar atrás, ganarse lo que te conceden. Veces y veces, nunca serán las últimas, degollando con pena nadie escucha tus súplicas. Luchar contra las dudas, de esas tiranesas y viendo sufriendo digo como baja la anestesia. Vamos cojos, regalando caricias, dando bendiciones atas, placebos torpes y astucias baratas. Y deseando la moral al nivel de la rata. Seguir sabiendo, tragando, comprendiendo que todo es lo que le concedes, pero nunca, ni cómo, ni cuándo lo esperas. Momento para ponerse rodilleras, buen trabajo, a unidades enteras sin que te enteres de que juegas a ser el 13, mucho valor se necesita para mirar a lo que escuece más. Sin guiarte, arte, entrando su arte, apoyando tu espalda por ser parte de la otra parte del que lo siente matarte. Vacías encaminados a la masa, no es que iré en guiarte, entrando su arte, apoyando tu espalda por ser parte de la otra parte del que lo siente matarte. Mucha fricción para sentirse hombre, al cobarde es la verdad lo que le pone nombre. Mucha fricción para sentirse hombre, al cobarde es la verdad lo que le pone nombre. Mucha fricción para sentirse hombre, al cobarde es la verdad lo que le pone nombre. Sensaciones, sudores sensibles, a trenes y acciones son las bajas pulsaciones en caliente y frío. Separan cosas, tío, lo tuyo, tío mío. Tan fuerte como los hermanos mayores, tenores con labia, dura mentiras y motores. Y en esta ópera de marquesas escenas, de mata que no tiene sangre en sus venas. ¡En sus venas! Que nos viene grande como ciertas acciones, visiones, decisiones, de funciones, de semejantes, de sentimientos de pasados y pensamientos que te enseñan ahora cuáles son sus condiciones. Llega el momento donde se elige la fidelidad, legalidad, conceptos vacíos contra los sentidos sonones, siempre pares, nunca perdones de principios y razones, solo no explicaciones que te pudren el tuétano. De principios y razones, solo no explicaciones que te pudren el tuétano. De las buenas intenciones, de las buenas intenciones, de las buenas intenciones.
Vale, va, anem a començar. I ha arribat aquí l'Esmonia.
Va, fem presentacions, que no ens hem presentat ni nosaltres.
Sí, doncs jo sóc Eduardo Manos Tijeras, el control de so.
Manontropo.
Manontropo. Es que en que ser, eh?
Un servidor, Ernesto Chema Jara, ja una miqueta
Manontropo
més...
Manontropo també?
Sí, oi no, molto tropo. Ara que m'he sentat estic reposant una mica i les palpitacions em van més lentes. Però ara he tingut un viatge d'entren accidentat i llavors ara...
Però hi ha hagut accident, un suïcidi?
No, però histèria, histèria col·lectiva, quan la gent va de peu...
Ah, i que eren domingueros playeros, no, més?
Bueno, i de tot, i gent amb bebès, moltes maletes, la gent cridant, allò, atacs de...
Ansietat,
la gent és insolidària, no s'aixeca, prefereix tenir aquí sentat un portàtil que una persona al costat, i bueno, atacs d'aquests d'egoisme col·lectiu. I bueno, tenim una invitada
entre
molt...
Tu, no?
Jo entremig, dormint...
I algú més, no?
Roncant,
algú més. Exacte. I bueno, ja veieu que tenim aquí una invitada avui molt especial i molt morena, per cert.
Bueno, és molt negrita.
Hola,
semia negra, però l'hem portat abans al Zoma.
Ah.
La cançó, Radio Futura. Dedicades tu.
Bueno, doncs pues tenim aquí l'Armux, que ens torna a venir a visitar després d'un parèntesis de corresponsabilitat en aquests... terres llunyanes del
sí,
Senegal.
Sí, una ciutat bastant majaria, no?
No llunyana, també. No tan llunyanes, eh?
Bueno,
veïnes.
Veïnes.
Bastant veïnes.
Bueno, doncs ens ha vingut avui a veure, a saludar, a portar musiqueta, a xerrar i a compartir aquests moments amb nosaltres, que ja sabeu que són dues hores de majarisme radiofònic, des de les 7, ara 7 i 10 en concret, fins a les 9 del vespre en directe, tots els diumenges.
Sí, una mica de xerinola, no?
De xerinola, xeringola. I han diferit els dijous de 10 a 12 del matí i migdia.
Després dels rosqueros.
Tu. Exacte, efectivament.
Com ens agrada ser, no?
Després dels rosqueros i abans de la reposició de Distrito Apache,
sí.
Programa que des d'aquí saludem i felicitem perquè
el
hem fet aquesta...
aniversari.
Aquesta setmana, 6 anys, amb una sessió que us recomanem que escolteu si no ho
sí,
heu pogut fer en directe. Una sessió en directe aquí de Freestyle, Hijos de Puta, Barcelona, Hum, Contrabanda FM, que si no l'heu pogut escoltar, jo us recomano que ho escolteu en el podcast, contrabanda.org. Aneu allà, busqueu Distrito Apache perquè val la pena, que és quasi 2 hores de sessió en directe de hip-hop d'extra ràdio. Bueno, aposentados ja una mica.
Sí.
Recordem a la gent un telèfon perquè ens contacti, si vol.
9-3-3-1-7-7-3-6-6.
Molt bé, que ens expliqui qualsevol cosa, com li ha anat al port, què pensa del dia del treballador, si va anar al Mayday i ha fet tonteries, si no, si està fins a les os de tot això, si vol que els rizomes deixin de fer programa, qualsevol història que ens vulgui explicar, doncs 9-3-3-7-7-3-6-6 o per mail, si és vergonyós, assembleamajares@gmail.com. assembleamajares@gmail.com. Bueno, fiquem musiqueta.
Sí.
Portat aquí, avui Bastió, he portat poca música, però molt nostrada. Són els Kitsch, i és una cançó que també ens defineix, seguint aquesta Estela Majara, grup aquest dia llegendari de Banyoles. Un dia boig. Som a Sinestrisme Català.
Boja, d'esquitx, com les que en tenim nosaltres tots aquests dies, no? Sempre, sí, eternament.
Gran grup fosc. Dic,
sí, jo vaig anar a un lloc fosc l'altre dia, em van portar, mig enganyat, com sempre, que és el Demoniacs.
Oh, sona bé això.
Que és una discoteca gòtica, black metal, tecno-alemany industrial d'aquest, així, rotllos escuros i tal, l'Hospitalet.
De Llobregat?
Sí, és curiós perquè és aquests llocs allà que veus gent vestida de cuiro i totes aquestes coses i mig ciber i tot aquest rotllo, prou divertit. Però bueno, una miqueta endogàmic i està una miqueta buit, però bueno, clar, tot s'arregla amb una miqueta d'alteració.
Vivim una ciutat endogàmica de per si, no? No sé que sigui l'únic sector endogàmic.
No, no, tots ho són, vaja, la majoria. Menys nosaltres.
Exacte. Bueno, jo també vaig a un hospitalet, ja us explicarem després, acollit per alguns antics contrabandistes. Oh, sí. L'altre hospitalet, el de l'Infant, el que acull una de les grans...
Vas anar a fer una investigació nuclear o què?
Exacte, això anava a dir, costat d'allà de Vandellòs 1, un dels llocs on el metre quadrat és més barat de Catalunya, cosa que fa que els lloguers, pues, la veritat, surtin bé, valgui la pena, i vaig aprofitar per anar a un festival. Després us explicaré quan pugui accedir allà a la taula de control i buscar musiqueta.
Ja vols fer fora, eh?
Sí, sí. Però, bueno, primer de tot, si us sembla, podríem... Jo tinc una proposta, que és llegir una carta a Mahara que ens ha enviat un company que també està por ahí fent les Amèriques, que és el senyor Pablito Terrores, que està a Bolívia i ens ha enviat un text bastant interessant d'una cosa que passa avui, que és un referèndum que s'està fent ara mateix a
Bolívia?
Bueno,
al sector aquest.
A la regió que se li diu Oriente, que és la regió que es vol independitzar, o que els sectors d'aquesta regió volen independitzar-se de la resta del país, però bueno, no sé, motivacions polítiques.
El curiós, realment, és que, vull dir, potser... I això és curiós, perquè en aquest país, saps, moltes vegades escandalitzen aquestes coses de referèndums populars i tal. Però és un sector del país que no s'havia volgut independitzar mai, no? Simplement amb quatre... O sí, no ho sé, jo, tu coneixes potser més la realitat llatinoamericana, però ara, com que hi ha hagut un sí. O sigui, ha sortit un líder opositor que realment...
Bueno, és
o sigui,
una...
representa una amenaça per aquest sector, no?
Més que la regió en si...
Cap a un grup de població.
Els sectors de població segurament mai havien vist aquesta necessitat, perquè bàsicament tampoc havien vist com relegats o amenaçats per el poder polític, perquè ja es veien satisfets i bàsicament no tenien aquesta necessitat. O sigui que segurament en principi, en que part sense conèixer molt bé, tampoc és una qüestió tant de reivindicació regional o nacional.
Uh-huh.
El cas és que també és un conflicte que no s'explica molt aquí, suposo, perquè com que també a Catalunya hi ha un nacionalisme i es veu des de formes diferents, no? Hi ha gent que ho veu com un cas similar i una altra nació que es vol independitzar d'un jugo imperial, com pot ser Bolívia, que no que sigui el cas, i altra gent que al tractar-se pues, d'una reacció a un govern més teòricament d'esquerres com el de Evo Morales, pues, no li fa gràcia, però també té la contradicció aquesta. Llavors no s'explica molt realment i a part hi ha una manca tremenda d'informació. Llavors entre una cosa i l'altra, pues, això ha passat sense pena i glòria el fet que avui hi hagi aquest referèndum. Però per sort tenim aquest Mahara allà, que ens escriu una carta bastant interessant i que us la ficarem, però abans ficant-vos una mica de musiqueta, quan el senyor tècnic alça la vista i vegi que l'estic senyalant, que fiqui una cançó, i escoltarem una banda que es diu Los Carcas, que canten allò, sons bolivians. Esperem que li agradi aquesta oient boliviana. Bueno, alguna tenim, no? Més d'una que a vegades ens truca i ens demana música d'aquest país. Doncs pues va, Los Carcas.
Con el viento, sembrador de ilusiones, he buscado mil razones para poder seguir, porque pienso diferente, yo no sé si es mi pecado, el haber nacido libre y libre querer seguir. Y sentí el amor descalzo, caminar sobre la tierra, el que coma de otra mano, el poema de otros cantos, nunca sabrá lo que es bueno, el parir sobre unos labios. Sobre la tierra acostado y mirando las estrellas, los sonidos de la tierra, cuántas veces oí decir.
En Bolivia, el factor tierra en el ojo del huracán. Hoy, domingo 4 de mayo, mientras en Barcelona despiden la semana, en el departamento de Santa Cruz, en el oriente boliviano, se efectúa un referéndum de autonomía entre su población.
El dolor que hay en mi gente, y se vía su esperanza, la razón para vivir.
En diciembre de 2005 hubo elecciones al Senado, al Congreso, a las prefecturas y a la presidencia de Bolivia. Por decreto supremo se permitió por primera vez la elección democrática de los prefectos, hasta el momento cargo designado por dedo presidencial. El cargo de prefecto venía a ser hasta entonces el de hombre del presidente, en cada uno de los 9 departamentos de Bolivia. Lo que aparentemente podríamos contemplar como un avance en los poderes democráticos, en las autonomías y los autogobiernos se ha convertido en una situación muy delicada para el gobierno del MAS, capitaneado por Evo Morales. Por primera vez, los cargos de prefecto no solo no son súbditos de la presidencia, sino que su natural condición de hombres poderosos y con contactos les sitúa en una posición de enfrentamiento al gobierno y al pueblo boliviano, que decidió dar un giro a una izquierda soberana con sus pueblos originarios, sus recursos y su lucha contra el neoliberalismo.
Porque grité lo que siento, me supieron perseguir.
Hoy, el gobierno no puede entrar en el departamento de Santa Cruz. El prefecto de este departamento, junto con el de Tarija, Pando y Beni, han decidido hacer un referéndum, ilegal según la Constitución boliviana, para que su gente decida sobre la autonomía de las regiones bolivianas. Una vez más, podríamos pensar en la bondad y eficacia de los gobiernos locales, pero sus dirigentes tienen otras razones.
Centrándonos en el departamento de Santa Cruz, por ser el que hoy ocupará todos los titulares y diversas necrológicas, diremos que es un departamento agrícola. El departamento pertenece a unas pocas familias que obtuvieron la titularidad verbal de esas tierras gracias a favores políticos y amiguismos durante las sucesivas dictaduras de los últimos 50 años. Mientras que hay familias campesinas sin tierras, o peor aún, en situación de semiesclavitud, trabajando dentro de estas grandes haciendas que a veces superan las 50.000 hectáreas, los poderosos propietarios de la tierra se enriquecen gracias a la exportación de la que les brindan sus extensos monocultivos. Uno de esos propietarios, por supuesto, es el prefecto. Los poderosos terratenientes han invertido dinero y esfuerzos en un referéndum que legalmente no tiene ninguna validez, pero que, insisten, va a ser el pistoletazo para una autonomía del departamento y la división del país, manteniéndoles así en su butaca. También ha invertido el gobierno yanqui. El primer gesto amenazante fue el de cambiar el embajador estadounidense destinado a la ciudad de La Paz a la misma persona que estuvo envuelto en los procesos de independencia de la ex Yugoslavia. Seguidamente, una inyección sin igual de inversión en dólares a través de la cooperación yanqui, la USAID, a favor de grupos pro-democracia de dudosa naturaleza. Desde hace un mes, el gobierno boliviano fiscaliza la supuesta ayuda al desarrollo enviada por Estados Unidos. Las estrategias del poder para desestabilizar el gobierno enemigo han sido muchísimas durante estos meses. Como dueños de la producción de soya, han encarecido el precio del aceite al pueblo boliviano, abaratando las ventas en el extranjero, han encarecido la harina, han revolucionado los sindicatos de transportes, etc. Todo esto ha creado más de una situación de crispación a las que el gobierno ha respondido con decretos evitando la exportación y apelando al diálogo y a la unidad del pueblo boliviano frente al neocolonialismo feroz que intenta dividir el país y que ya lo ha conseguido en términos sociales. Incluso la prohibición de jugar a partidos de fútbol a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, emitida por la FIFA, dejando fuera de los campeonatos mundiales los estadios de La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, además de algunos peruanos como Cuzco y Puno. Parece obra y maniobra que escapa al azar. Todo el altiplano se ve afectado y todo el altiplano apoya a Evo. Desde La Paz y los departamentos de Occidente, donde las poblaciones rurales e indígenas han sido ninguneadas durante siglos y que tras una fuerte lucha consiguieron poner en la presidencia a un amigo, deseamos que hoy sea un día que pese desapercibido por la historia o bien que sea recordado por ser el día en que el pueblo se enfrentó a las estrategias poderosas orquestadas por el capital. Dentro del departamento, miles de campesinos ya han anunciado que van a boicotear el referéndum y tememos que suele suceder cuando agricultores desarmados se enfrentan a grupos fascistas con medios para hacer la guerra. La organización de mujeres campesinas también está trabajando para que la gente no vaya a votar.
Trayendo luz y sol, trayendo abrigo para mi gente. Pueblo hermano,
Realmente espero que la semana próxima podamos escuchar que el pueblo boliviano residente en Santa Cruz dijo no a los planes que intentan que nada cambie en América del Sur. Desde mi posición, yo os puedo asegurar que he visto cómo el poder ha estado a punto de sumir a un país soberano en una nueva crisis económica, política y social que, usando las palabras de colegas chilenos, venezolanos y argentinos, asemeja las sufridas en los 70. La situación puede ser exagerada, pero la media no deja de insistir y las pintadas en los muros de la ciudad gritan no a la guerra civil. Dos opuestos en la misma línea podrían llegar a chocar.
Vuela paloma, vuela, vuela en el tiempo, sembrando sueños. Pinta tus alas blancas de libertades, trayendo luz y sol, trayendo abrigo para mi gente.
¿Dónde está el tiempo aquel tan grande un día?
Mi pueblo milenario hecho de piedra, cara de arcilla.
¿Dónde está mi pueblo blanco, mi pueblo antiguo?
Estará construyendo en su mirada nuevos caminos.
Contrabanda FM en el 91.4 i emissió per internet a www.contrabanda.org. Això són els Harkas, grup de Bolívia.
Un gran nom, no?
Sí, un gran nom. No sé què vol dir, però no sé. A mai mare. Però, bueno, ens ha servit per tenir música de fons en aquesta carta que ens ha escrit el nostre company Pablito Terrores des de Bolívia, molt interessant, sobre això que està passant avui allà, que sí, és el referèndum d'autonomia.
I tal com ho deu, pues, a veure què és el que passa més enllà, no? Perquè això ja està fet i tot. I ara simplement podem veure el que ens diran, no?
A veure si ens escriu per la setmana que ve.
Sí, sí, Pablo té ganes, no? O sigui, el que mostra és que té ganes de veure tot el procés polític que està passant també allà i analitzar-lo a la seva manera, no?
Sí, és un personatge curiós, Evo Morales, i aquí també, en un primer moment, se'l va analitzar d'una forma molt folclòrica i molt divertida, no? Un tio, mira, que se viste de cholo i que lluita pels drets dels cocaleros, no sé, després ja se l'ha criticat més en la línia quasi del senyor Chávez, i llavors pues, el tractament dels mitjans pues, des d'aquí en general ha estat bastant, no sé, una de cal i una d'arena. Però bueno, evidentment nosaltres tampoc sabem molt bé què ha passat, i a mi jo tinc molts dubtes a vegades amb aquests personatges que han sortit d'Amèrica Latina, que tot i que evidentment sé que és un canvi que és important i en certa forma era necessari, bueno, allà a vegades també em deixen amb dubtes, i tampoc amb això vull dir que tots siguin iguals ni molt menys, perquè sí, cada país té una realitat bastant diferent.
El que hem d'entendre és més enllà de, o sigui, realment allà la societat també està canviant molt, i també han canviat moltes coses, i com a molts altres llocs hem de creure que no només és un paio o un grup concret de persones, sinó és tota una societat que té ganes d'expressar-se, no? Que ja no és els rotllos populistes aquests que simplement pues, sortia això un dictador concret que estava anteriorment lligat al poder i que simplement feia coses que a nivell popular a vegades es trobaven ben, saps? Però per altra banda, clar, no informava el que estava fent per altres bandes, no?
Sí, bueno,
clar que sempre poden treure pues, això, tintes més autoritaris o alguna cosa així, no?
Sí, tot i que pot haver-hi part d'això, pues, sí, segurament ve d'un altre origen, no? Aquí jo recordo haver conegut persones que em deien que venia el senyor Evo Morales, havia vingut fa anys amb el grup aquest que forma part, que no era un partit polític, tot que després s'ho va convertir, no? Que era un moviment com de defensa dels cocaleros, que de fet és una mica el col·lectiu que el va pujar al poder, perquè és un col·lectiu amb molt de pes. Bolívia és quasi l'únic país de Latinoamèrica, junt amb Guatemala, que té un percentatge molt, molt gran de... quasi la meitat de població d'indígenes, i que fins ara estaven oblidats, però que al mateix temps, ara amb el dret a vot, pues, representen un, una força electoral molt gran, pues, pues era un moviment que per primer cop va sorgir per defensar els drets de, dels cocaleros, però que per extensió era dels, dels moviments indígenes. És curiós, no? Despliegant que m'havien explicat que venia aquí, algunes xerrades, històries, i que l'havien allotjat, i era una persona relativament propera, que bueno, això amb els anys pues, i el poder evidentment pot canviar, però bueno, em sorprenia, no?, el que m'explicaven. I el Pablo ens explicava, el Pablito, a part d'aquesta carta ens enviava, que fa poc o fa uns mesos havia anat al Carot Rovira allà a Bolívia per interessar-se una mica sobre... bueno, interessar-se perquè realment els havien cridat, perquè allà a Santa Cruz, a Oriente, pues, en certa forma tenien una mica el reflexe de Catalunya com un dels exemples i experiències a seguir en demanar aquest estatut d'autonomia. Allà, un cop van anar els d'Esquerra Republicana, doncs van tenir bastants dubtes, i jo que es veu que sembla algunes opinions diferents dins els sectors també d'Esquerra Republicana, de si apoyar, recolzar o no, i sembla que finalment van decidir una mica apartar-se i no recolzar com fan en altres casos, no?, de regions que estan també demanant autonomia, perquè saben que aquí potser molta gent, seran o no d'esquerres, però gent que els vota potser almenys s'ho creu que ho són i segurament no seré ben vist. Però veu que era bastant divertit, doncs, com
es presentaven, no?
Sí, com ho van presentar i com els van intentar enganyar uns, com els altres també anaven perduts, i bueno, coses de la política, no? I sobretot de quan ens és tan llunyana.
Sí.
Bueno, per això invitem a gent que ens truqui, no?, també.
Sí, sí, i que ens presi que cregui o la informació que tingui, perquè molts ens arriba informació i el que no sabem és com transmetre-la, no?
Sobretot aquestes oients bolivianes que ens han trobat algun cop.
Sí, però què pensen?
93-317-7366, 93-317-7366, i si no, una carteta sempre és ben rebuda, assembleamajares@gmail.com. Assembleamajares, tot junt,
o l'apartat de correu 748 del 08080 a Barcelona.
Apartat de correus, que últimament rep coses fantàstiques.
En posarem alguna aquí, no?
Bé, la setmana no tant per música, coses musicals, sinó per cartes molt sorprenents, internacionals, que la setmana que ve portaré, perquè és una història molt bonica. Però sí, sí, està ja obert perquè ens envieu i ens sorprengueu setmana rere setmana. Apartat de correus 748-080-80 a Barcelona. Bueno, què, canviem de tema?
Sí, ja que pues, hem estat parlant d'una part de la Terra, anem a parlar d'una altra, no? Que per això tenim aquí a l'Arm amb nosaltres, que ens fa il·lusió i que ella pues, analitza les cores i les observa des d'un punt de vista que ens agrada i pues, tenim ganes de conèixer, que ens expliqui.
És nostra ficanista, no... particular.
Sí, és nostra ficanista, Mahara, fitxada.
Que ja va amb xancletes, que ho estic veient, que ja vas d'estiu.
Oh, l'inci fa caloreta.
Home, sí, clar, fa molta caloreta. Ja, i més si vens d'allà, també, no?
No hi ha molta diferència de clima, eh? I de cara, especialment, és un clima...
tropical.
No, és un microclima perfecte, ni molta calor ni molt fred. La mateixa temperatura que aquí, diria jo.
És el jengibre,
sí,
no?
Aquí d'estiu. Sí, que he vist que arriba aquí fred aquí 3 dies.
Ah, sí, ens han dit això.
Sí, pluges i fred.
No. Bueno, les últimes, no? Que si no hi ha amb la sequera aquesta que tenim...
Que no teniu aigua, no?
No teniu aquí?
No teniu aigua. Bueno,
els catalans.
No tenim aigua, vull dir que he arribat i m'he enterat que no hi ha aigua.
Bueno, això diuen. N'hi ha poca. Realment ploure n'ha plogut poc, no?
Tot i que jo, mira, del lloc on vinc ara, de la localitat aquesta, és bastant de veraniego, he vist coses bastant aberrants, eh?
Sí, no?
El gastament d'aigua important. I ja no em refereixo només a la que pot gastar la central, que també, que per algú està davant del mar, sinó a la de certes persones ahir manguera en mano que impunament ahir malgasten.
Regant.
Per regar cactus gegants, quan els cactus ja se sap que tampoc necessiten molt d'aigua. Però bueno. Bueno, ens has portat musiqueta i moltes coses, no?
He portat musiqueta.
I també xerraràs de coses.
Sí.
Què et sembla si comencem ficant alguna cançó i després ja xerrarem,
sí,
ja que portem tant rato de pel·lique? Vinga.
Mira, el CD que t'he portat és d'un col·lega que es diu Hiero i és un diola, que els diola són... Mira, parlant del que parlàvem de Bolívia, els diola són una ètnia del sud que també és una regió que reivindica la independència des de fa més de 20 anys i que va haver-hi fins i tot una guerra civil, bueno, que continua un conflicte obert encara.
Sí? Senegal mateix?
Sí, sí. Sí. La regió de la Casamance és una regió que sempre s'ha mantingut diferent culturalment i políticament del poder Wolof, que ho centralitza tot des de Dakar. I bueno, des dels anys 80 va haver-hi
una guerrilla
recolzada per Guinea-Bissau també, i que bueno, que que mai va poder ser completament reprimida des del poder central i que, bueno, tot i que hi han hagut varis acords de pau i d'intents de pacificació, bueno, la cosa està molt més tranquil·la. Vull dir, pensa que igualment és una regió turística on, on, bueno, tampoc els interessa que realment hi hagi un conflicte important i això, però bueno, de tant en tant hi ha problemes.
Bueno, és el territori que l'estat senegalès no controla fàcilment.
Bueno, és un territori del sud, és un territori molt boscós, on és difícil també que l'exèrcit ho pugui controlar, perquè l'exèrcit de Dakar no és el seu medi, per tant la guerrilla és gent camperola que ha habitat sempre en zones boscoses i que s'escapa del poder de militar. Però bueno, tot i que és una, no hi ha un problema com el que hi havia fa 20 anys, bueno, és un problema no resolt.
Com a tots els països.
No resolt, no? I, bueno, i és curiós perquè hi ha molts catalans instal·lats en aquella zona, perquè, bueno, bueno, s'identificant
amb la regió,
amb la regió, i bueno, i jo, tot i que jo no hi he anat perquè no he tingut temps material i bueno, et pren una mica de temps arribar fins allà baix, bueno, conec uns quants catalans que estan instal·lats allà i que tenen vides bastant curioses.
Peculiar,
després no? Podem parlar dels blancs.
Dels blancs, no?
És el que anirem a fer, no?
I no hi ha temes religiosos pel mig?
Bueno, després, conflicte. La Casamans també és un territori cristià diferent del Wolof, que és totalment islamitzat. O sigui, el país de Senegal és un país laic, no és un país islàmic, però bueno, el pes de l'islam és completament present. O sigui, la població cristiana és una minoria i tot es concentra en aquesta regió de la Casamans i de la costa sud. Per tant, també és una diferència cultural, però diguem que com a molts altres països africans, i sobretot Senegal crec que és una referència a tenir en compte, el problema religiós no suposa cap problema. O sigui, el sistema religiós no suposa cap problema. O sigui, musulmans i cristians conviuen sense cap tipus de problema dintre la mateixa casa, mezquites i esglésies es construeixen al mateix carrer i no suposa cap tipus de problema.
Clar, és que aquí molts cops es ven com, bueno, es diu això, no?
O sigui,
que a vegades molts conflictes aquests ètnics hi ha un fondo religiós de diferències.
No.
Bueno, escoltem la cançoneta aquesta.
Mm-hmm.
Molt bé.
Foley. El Hierro. Thank you.
FM, estem aquí a l'Assemblea de Majares, emissió online també, esperem que ens escoltin des de la llunyania, www.contrabanda.org. I estem escoltant...
Jo us he escoltat alguna
vegada. Ah, és veritat, home, abans ens escrivies des d'allà.
Sí, però mai tenia sal quan bueno, coincidia.
Home, de fet, l'Skype l'hauríem de donar més vidia en
ja,
aquest programa.
Jo no el tenia instal·lat tampoc.
L'hauríem d'obrir, no, sempre?
Pues va, Edu, com pot contactar-nos la gent?
Amb Skype?
Per exemple, algú...
Han de centralitzar el Contrabanda.
Pues ja agregueu aquest usuari, Contrabanda, Ramerra Final, Qualking Àfrica, cantant.
I el password quin era?
No et preocupis, ens intentaríem memoritzar-lo i recordar-lo, sobretot. Però bueno, és una altra forma, una altra mitjà per contactar amb nosaltres.
Si no, l'Edu Majara, en Skype Edu Majara.
Ah, aquí, vinga, va, dilo ahí, en público.
Edu Majara.
Pues això també, però bueno, formes de contactar en teniu mil. I home, la veritat que ens escrigui la gent doncs ens fa molta gràcia, des de fora o des d'aquí, perquè de tant en tant ho fan. assembleamajares@gmail.com.
Està sonant molta música molt forta.
Ai, contundència musical. Això i bueno, de... us recordem també una altra forma que heu d'escoltar-nos, que no només és per l'emissió online o en diferit o per l'FM, que és a través dels podcasts Majares, www, bueno, en veritat, majares.contrabanda.org directament, majares.contrabanda.org. I els trobareu tots allà penjadets i ben macos, amb alguna foto i tot, de sorpresa.
Aquesta última festa, no?
Col·leccionistes.
Sí, després me l'expliqueu. Algú me l'explicaria.
Alguna cosa s'explicarem. Bueno, doncs pues, què més ens portes?
Sí, expliqui'ns alguna cosa.
Bueno...
Què fan els blancs, els senegals blancs, les blanquetes com tu?
Bueno. Jo no he vingut a parlar de mi,
Bueno, però escolta, em pots agafar-te com a punt de referència mentre fas un porro que t'estàs tocant?
No.
Bueno, però...
Bueno, això
bueno jo he anat a Senegal a fer una recerca sobre la població blanca instal·lada... Està a Senegàmbia, que tot ve a ser la mateixa regió cultural, tot i que ara mateix són dos països diferents.
Ah, i no ho eren abans?
Bueno, si mires Gàmbia... el mapa, Gàmbia és un país enclavat dins de Senegal. O sigui que per lògica...
Eren el mateix abans.
Bueno, la Senegàmbia, el que ha sigut la Senegàmbia, abarcava més Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, que... també una part de Mali...
Però sí, Gàmbia eren els anglesos o no?
Gàmbia és una colònia anglòfona.
I mai van arribar a conquerir-la? O sigui, els governs francesos, sí.
Bueno, van tenir enclavaments comercials, però bueno, diguem que per competències, per rivalitats que hi havia, doncs, bueno, abans que hi hagués una guerra oberta, doncs, cedien territoris. Això es va fer sempre, el Sudan també es va fer una part...
Francesa,
sí.
Són absurditats aquestes, la colonització.
Que, exacte, que Sudan sí que s'ha després creat un país, però bueno, amb els conflictes que ara hi ha, precisament, no? I no tant per qüestions religioses, com es diu, sinó, bueno, per com van deixar el percal els anglesos i els francesos. Ja,
és tota la burocràcia que es va arribar a crear en aquests països, no? Té sentit, i tot el sistema colonial que no es va trencar, un cop va marxar, es va perdurar...
El sistema colonial segueix allà, amb múltiples variants, depenent del país, depenent de moltes coses, o sigui... Bueno, el que dic sempre, no?, parlar d'Àfrica és... Parlar d'Àfrica és com un nom que s'ha inventat també i, bueno, és un continent... massa gran com per poder donar generalitats
que, bueno, algunes n'hi han, però, bueno, sempre s'ha de fer atenció a, bueno, a cada país, a cada regió, a cada cultura, i bueno, pues això, pues Gàmbia és un país allà al mig, enclavat, un país que ni es veu en el mapa, perquè és res, o sigui...
I has anat o no?
No, a Gàmbia no. No, no, jo no m'he mogut de Dakar en 3 mesos més que...
Bueno, algun dia vas moure, no?
Uns dies al nord, una setmana al nord i un parell de dies la setmana passada. No, no, no... Bé, he estat 3 mesos no donen per res i... I bueno, és el que em venia de gust també, una mica...
I bueno, tornes a Dakar, perquè Dakar és una ciutat...
Fantàstica.
Metròpolis, no?, també hi ha, que és ben grossa.
És una gran urbe... Bueno, és com... moltes altres ciutats, bueno, com totes les ciutats africanes, les que no he vist també, m'imagino que deuen ser igual, són completament caòtiques perquè estan creixent a un ritme
vertiginós,
o sigui, una el que succeeix en una, ja no només en una urbe africana, sinó en un país en si avui en dia, a un any és el que passa aquí en 10. Vull dir, els canvis s'estan produint d'una forma molt ràpida, també a nivell de la immigració, del moviment de població, del moviment d'idees i de tot plegat, fa que succeeixin canvis bastant importants amb espais de temps molt reduït, no? Mm-hmm. I, bueno, les ciutats en si, doncs, són un laboratori de tot això el que passa en la resta del país, no? I són, jo penso que són molt interessants d'observar el que és el que passa, no?, en aquestes grans ciutats, perquè passen moltes coses i d'això, d'una forma molt ràpida, no?
I Dakar deu ser especialment...
I Dakar, així, no? Bueno, Dakar és una ciutat... ha sigut... Bueno, abans Dakar era l'antiga capital de Senegal i de tota l'Àfrica occidental francesa era Saint Louis, que és una capital que es troba al nord ara mateix i que s'ha quedat petita en comparació amb Dakar, però bueno, és una ciutat amb molta història, molt colonial, molt maca, que s'està caient a trossos, tot i que és patrimoni de la humanitat i la UNESCO en t'hauria de donar molts milions que ningú sap on van a parar, però... I bueno, des de principis de segle, Dakar li va prendre el relleu i, bueno, en tot aquest segle, Dakar ha significat una mica la vitrina de l'Àfrica occidental francesa, no? Mm-hmm. Per tant, ja només per ser una ciutat de costa on entren... Bueno, Dakar té un port, el port més important de tota l'Àfrica de l'Oest, té una via fèrrea que dona entrada al continent, també, vull dir que a nivell comercial era una ciutat indispensable.
I suposo que no és a l'atzar que se l'escollís per a fer arribar al París-Dakar, no? Però al fi al cap no deixa de ser pues, com l'exhibició del poder francès colonial, i si arribava a Dakar devia ser perquè devia seguir les rutes que seguien... Pues no sé si el comerç o el que sigui, però que...
Bueno, el comerç era bàsicament marítim, no era per terra, però...
O expedicionari, o...
Bueno, més que res, era...
L'enclave, bueno, no?, que té geogràfic...
El país Dakar és un... Sí, clar, evidentment, geogràficament és el... Dakar en si és el punt més occidental de tota l'Àfrica, perquè fa una entrada així. Mm-hmm. És el punt més proper a les Amèriques. I, però bueno, del París Dakar tampoc us penseu que se'n parla gaire, del que ha passat, que ja no es faci, vull dir...
Clar, això és bastant igual, no?
Home, evidentment, pel resta de la població, per la població base, li és completament diferent. Evidentment, per la gent que té interessos turístics a nivell hotelers i tot això, doncs li és una putada, perquè evidentment el París Dakar significava una entrada de diners important, evidentment que no es repartien...
Ja, entre la població...
Quedaven dintre d'un...
Popular, bueno, no?
Però, bueno, clar, evidentment hi ha gent que està mosca doncs perquè això haurà afectat a la seva economia, segur. Mm-hmm. Però, bueno, tampoc és un tema... Jo que vaig arribar just, que era quan s'havia decidit que ja no es feia i tot, i pensava que potser se'n parlaria més i tot, la veritat és que no.
Sí, tampoc s'ha vist com algo positiu des d'alguns sectors, com una victòria i...
Bueno, no, a veure, tu parles amb la gent i hi ha gent que et diu que gràcies a Déu que no es fa. O sigui, que allò, bueno, clar, hi ha molta gent crítica que entén que, bueno, que allò no aportava res al país... I tot el contrari, que sempre hi havia morts dels quals no se'n parlava mai i...
El que significava,
i no? El que significa ideològicament veure una trupe de blancs amb uns cotxes allà fent el subnormal, saps? I, bueno, és només una exhibició de poder i de riquesa i de dir jo vinc aquí a fotre el que em rota, saps? Mm-hmm. Per tant, bueno, però ja et dic, en general no era un tema...
Ni pena ni glòria, no? Que de fet aquest està ja confirma que aquest any no es tornarà a fer allà i que de fet han trobat una alternativa.
Bueno, es farà a Argentina, no? Argentina, sí.
I vés a saber, sí.
París, Argentina, no? No sé quina ciutat exactament.
París, Argentina?
Sí, suposo que...
Per l'aigua ho fan.
Sí, exacte, sí, sí, serà sí, rotllo rally surf. Rotllo de los Apeninos a los Andes, de los Pirineos a los Andes.
Sí, sí. Bueno, doncs això és una ciutat molt, molt interessant. A mi m'ha agradat molt. Bueno, les altres que coneixia una mica, realment, o sigui, realment de car, veus que no... És
una altra dimensió, no?
És completament una altra dimensió.
Perquè és de les més grans d'Àfrica, de metròpolis. O almenys de la França-Afrique.
Ara no en sabria dir-t'ho tampoc. És una ciutat molt gran, perquè pensa que hi ha tota una perifèria que forma part de Dakar ara mateix, ja. O sigui, tot... T'està urbanit... O sigui, jo no he vist ciutat de les altres africanes tampoc amb tanta construcció, o sigui, amb tanta construcció inacabada, també. Vull dir que tothom pensa que és un país amb molta immigració internacional, que el volum de remeses que s'envien des de l'exterior és altíssim, que això està permetent que molta gent pues, es pugui construir cases, es prosperi, o la mateixa família que té gent a l'exterior, o la mateixa persona que se'n va X temps a Europa, que després torna, perquè realment molta gent que marxa... Bueno, això era curiós. Jo he parlat amb molta gent que té cosins, germans, que han marxat amb pirogue, i bé, ja gairebé totes les famílies de base... Mm-hmm. Pues, bueno, jo vivia davant de la platja, vull dir que...
Perquè pirogue les... és el que aquí deien els cayucos,
ah, cayucos abans. Ah, sí, 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 allà són les pirogues.
Mm-hmm. Home, perquè s'ha de dir que, clar, la majoria d'immigració subsahariana que es veu aquí, i a França ja ni diguem, és el principal país d'origen és Senegal.
Senegal i Mali.
I Mali,
i com és?
Però és el primer, perquè, vull dir, és curiós. No? Bueno, sí, és realitat,
bueno, perquè és també pensa que durant la colònia, Senegal especialment, es va donar... Això, bueno, també s'ha de dir que la colonització... O sigui, la colonització mai ha tingut cantons bons perquè tant que colonització és...
Però què ha modificat, el que ha portat, no, la cultura?
Però, bueno, diguem que Senegal especialment era, bueno, tenia unes particularitats especials, i és que tenia quatre comunes, una de les quals era Dakar, que va donar la possibilitat de donar molts passaports francesos a molta gent. Molta gent que pertanyia a una elit intel·lectual o política o... Mm-hmm. Evidentment no es donava passaport francès a la gran majoria, però això va donar possibilitat a que moltíssima gent ha fet estudis a França, estudis universitaris, moltíssima.
Sí, o sigui, molt més que altres països africans, no?
Pues això ha fet que molta gent potser ja no tornés, si quedés, perquè es casés amb francès, perquè establís llaços familiars, personals, d'amistat, professionals, el que fos, pues ha fet que sempre la relació entre Senegal i la metròpoli fos molt estreta. Sempre hi ha hagut pues, una tradició de continuar pues, els seus fills, els seus nebots, els seus cosins, el que fos, pues, anar a visitar aquesta persona que està allà, aprofitar la possibilitat que et facin visats per estudiar, pel que fos.
O sigui, hi ha una xarxa social on ha d'estim molt més... i unes possibilitats més grans que per algú que vingui d'un altre país, a Àfrica,
clar,
potser,
sí,
no?
Totalment.
I que Espanya és el camí, de l'espai de camí cap a França i Bèlgica...
Tot i que, bueno, molta gent... Aquí, no? Bueno, i després hi ha la facilitat de la llengua, evidentment. Tot i que hi ha molta gent que tu et diu que vol venir a Espanya, pues, que tenen... Bueno, és curiós la idea que tenen d'Espanya, no? Tot i que, bueno, tothom té molta relació... Hi ha un amor-odi en França, no? Perquè és la metròpoli, però al mateix temps hi ha una admiració que... tot el que és francès, París i sense haver-hi estat, eh?
Sí,
et parlen, bueno, dels carrers de París com si haguessin viscut allà i no en sortim mai de Senegal, eh? Però bueno, després també pues, bueno, tenen una idea com que els espanyols som els africans d'Europa, no? Som els enrotllats, som els...
Enrotllats, o sigui, ara
sí, som els que... Sí, bueno, som els que potser encara conservem més els llaços familiars, estem més al cap, el que ens podríem assemblar més a ells en relació a altres països europeus, no? I bueno, com que també hi ha molta immigració aquí, doncs, bueno, molta gent et diu pues, que ja, jo no vull anar a França, vull anar a Espanya, no? Però, bueno, després no saben, per exemple, que a Espanya no es parla francès, molta gent, saps? O sigui...
Putada.
Però bueno, diguem que l'estat senegalès ha donat molts contractes a noies, per exemple, ara hi ha moltes noies senegaleses al sud recollint maduixes. Però bueno, clar, s'han donat contractes amb visats, i però bueno, en condicions molt precàries. I bueno, està bé perquè la premsa n'ha parlat molt allà, han fet moltes entrevistes a aquestes noies que estan aquí, que les noies estan dient, pues bueno,
no és el paraís,
no és el que ens pensàvem, tot i que hem vingut aquí per la porta gran, saps? No hem arribat amb caiuc, hem vingut amb un contracte de cooperació entre Espanya i Senegal. Estem aquí corrent com unes desgraciades, cobrant poc, el tracte personal deixa molt que desitjar, tot. I tot això, pues bueno, ha sortit molt allà als diaris i que està bé, saps? Que,
sí, que a vegades és el que no surt, no? Precisament, aquest, sí, lo difícil que és obrir-se camí aquí.
Bueno, també vull dir que hi ha una llibertat de premsa en aquell país, saps? O sigui, després podem parlar de política i discutir molt el que fa el règim i tot, però...
Perquè el règim de quin color és?
El senyor Abdoulaye Wade és un senyor de 84 anys que...
És fornada nova, eh?
Bueno, porta quants ja? Porta
govern? Bueno, és un home que està molt anys a la presó per opositor i tot.
És un d'aquests pares de l'independentisme que segueixen governant, o no precisament?
Bueno, a veure, és un govern liberal, eh? És un govern liberal. I ell ha arribat al poder fa poc, després de 20 anys de que el senyor Diouf estigués al cap d'un govern socialista. Que, bueno, que era un home pues, que era molt estimat pel país, perquè bueno, era per això un règim socialista que va fer moltes obres, moltes infraestructures i tot, però bueno, que també va arribar pues, a un col·lapse, bueno, ja no oferia possibilitats sobretot als joves, pues, perquè l'home també era gran ja i tot. I bueno, després d'unes eleccions, pues, una mica per sorpresa de molta gent, Abdoulaye Wade va guanyar per un 80%. I bueno, aquest és un règim liberal que bueno, li podríem criticar moltes coses, de fet molta gent el critica, però bueno, jo penso que l'home també ha fet coses bones. Jo penso que l'home ha fet coses bones també. Podríem discutir quin tipus de règim polític és o no, i jo penso que Senegal és un país que funciona, i en comparació a altres països africans funciona molt bé. Després jo parlo des de fora, sent una europea que m'ho veig des de fora, no veig els meus interessos tampoc afectats ni la meva vida quotidiana. Evidentment, si tinguéssim un senegalès aquí, pues, podria tenir la mateixa opinió que jo o no, o molt diferent, no? També vull dir que evident molta gent critica del règim, doncs que per exemple Dakar s'està convertint en una ciutat molt aparador. O sigui, hi ha molts diners a Dakar, tu veus que hi ha molts diners, molts. O sigui, jo no he vist una ciutat al món on hi hagi tants Mercedes com a Dakar. O sigui, és algo exagerat. Tu veus Mercedes per tot arreu, però no un Mercedes de 3 milions. O sigui, uns Mercedes que valen molts milions. I et preguntes d'on surt tot això, no? O sigui, veus unes cases per tot arreu, no és que sigui un barri de rics, un parell de barri de rics i després un barri de classe mitja i després barriades, no, o sigui, és que veus cases immenses per tot arreu.
I no tot són fruit de remeses, no?, dels immigrants.
Clar, sí, tu preguntes, no creus, eh? Hi ha una part que sí, però hi ha una part que no. Evidentment que hi ha una part administrativa corrupta, evidentment, com a tot arreu del món, no? Però bueno, evidentment que és corrupte el govern i tot el que l'envolta, però bueno, què és dictadura i què no és dictadura, tampoc. Jo no m'atreviria a catalogar el govern de Senegal com una dictadura, tampoc. O sigui...
Clar, és el que tu dius, que de fet, potser molta gent aquí ja ràpidament ho jutjaria així, però tot és relatiu, no?
Clar, has d'anar molt en compte, perquè aquí quan parles ja d'un país africà, de política, clar, i que hi ha corrupció, tothom es posa les mans al cap i bueno, clar, és que clar que n'hi ha de corrupció, igual que n'hi ha aquí també, no? I bueno, és bastant complex tot, és bastant complex, però bueno, el que tothom critica molt és que, bueno, aquest govern, el president és un president Wolof, que, bueno, la majoria d'obres que ell fa pues, se centralitzen pues, en la capital i en la seva ètnia, no? I, bueno, la resta del país pues, està una mica abandonat. I, bueno, i més amb les crisis alimentàries que està venint ara, que, bueno, que són una mica a nivell mundial, no? Tot el problema de l'arròs, que, bueno... Clar, el plat nacional de Senegal és arròs.
I tu no li diré a un senegalès que un dia no menja arròs, perquè... perquè...
es traumatitza, no?
Per què no? Llavors, no és només un problema... Clar, jo penso que hi ha un problema cultural al darrere de tot això, perquè... A mi, bueno, pues això, quan molta gent et deia, pues clar, és culpa del govern que ha pujat els preus de l'arròs, dius, bueno, i per què menges arròs? Per què no canvies la teva dieta també? Perquè estàs menjant arròs que prové de Tailàndia, amb tots els problemes que té, és un arròs que té molta quantitat de sucre, tot senegalès té diabetis, tots, perquè mengen arròs tot el dia, i llavors, però clar, et miren amb cara, dius, o sigui, m'estàs dient que canvi la meva dieta nacional, o sigui, estàs flipant. Llavors, bueno, jo penso que ja, bueno, hi ha un problema polític, hi ha un problema més enllà de política nacional, perquè no és només l'estat senegalès qui fixa els preus de, del comerç internacional.
Justament no, no és l'estat senegalès.
No, clar, no és l'estat senegalès, evidentment. Vull dir que hi ha tota una culpabilitat que ve de més enllà. Després, evidentment, l'estat senegalès té diverses coses a dir, però després jo crec que hi ha un problema cultural de base també, que, bueno... O sigui, a Senegal hi ha un munt de fruita i de verdures que la gent no menja.
No, és una qüestió d'hàbits i d'alguna forma es posa en un inici algun interès més enllà de la l'acostumat que devien tenir de menjar arròs, doncs algun interès devia haver, doncs potser per derivar l'alimentació i que es monopolitzés tant amb l'arròs, perquè de fet passa en molts països, eh?
A veure, l'arròs se'n produeix al sud una, bastant, però aquest arròs és més car que l'arròs que ve de Tailàndia,
no? És una mica d'aquestes contradiccions. El que passa, suposo que és que també s'han engegat molts ritmes i potser Àfrica, no ho sé, jo parlo una mica del desconeixement o del que m'ha arribat a mi, potser que tenien una manera, és el que tu ens podes parlar, de reflexió cultural, no? D'aquests, quan al moment de la independència sí que la gent es va agafar molt la idea, molt agafar tot el tema d'identitat, no sé què, relacionar-lo, intentar fer com la progressió cap a la modernitat o certes coses, no? Des d'ells mateixos.
Bueno, es va adoptar l'estat modern completament, clar, com una...
El que passa que, com a tot arreu, s'ha engegat una màquina i difícilment hi ha unes maneres de plantejament. O sigui, no sé, jo, per exemple, quan vaig d'Angola, o sigui, a nivell de societat civil, com la veus allà?
O sigui, bueno, és que jo penso que a Àfrica no existeix la societat civil.
Clar, o sigui, no existeixen organitzacions pròpies ni coses així, ni...
No,
hi ha l'Església, no?, i coses així.
Perquè penso que el poder és una cosa que ha estat molt... o sigui, la societat africana, a diferència del que molta gent es pensa, no és una societat igualitària per res. Els africans són molt jeràrquics, molt, molt, moltíssim. I el poder és algo que forma part d'ells des de temps immemorials. Llavors, separar societat civil d'estat i de poder... Jo penso que no es pot fer allà, perquè tot forma part del mateix, el clientelisme de l'Estat també, com una manera de corrupció també, forma part del mateix. I una persona que és que treballa a l'administració i que pot mangar diners de l'Estat, els acaba distribuint entre els seus també. Jo amb això no estic dient que s'estigui justificant la corrupció ni les dictadures ni res, però vull dir que tot forma part de la mateixa xarxa. I en moltes situacions pues el que nosaltres puguem entendre com a corrupció, en molts països d'allà està acceptat més o menys, depèn del grau i depèn de qui li toqui i qui no li toqui, també depèn de qui pugui pillar d'això i no, perquè el clientelisme de la família extensa i tot permet que bueno, tot això es pugui redistribuir també, no? Vull dir, no sé, jo penso que les formes de funcionar molt diferents, sí, també.
I que no és segurament només, evidentment, com ja passa aquí, a un grau de govern, no? Un
grau, però suposo que hi ha gent que també...
Passen tots els graus.
Clar, però suposo que també hi ha gent que s'ho plantejarà. Per exemple, això era, aquí era així, fa molt de... Bueno, aquí encara hi ha moltes coses que són així, moltíssimes, a tot arreu, no? Però la gent ja, més o menys, a partir de certes coses, i certes històries, certes lluites, en teoria hi ha certes coses que ha volgut treure del seu model de funcionament, no? Perquè vull dir, això ha passat aquí i allà suposo que
sí,
també anirà,
bueno,
passant.
El patró, o sigui, ja... de revolució que s'ha fet a Europa, per exemple, no
perquè també no són altres moments i tot. Però per això ara mateix, o sigui, l'Església, que per exemple, ja que són islàmics i suposo que hi ha moltes maneres d'entendre l'islam, o sigui, quin paper fa d'aglomerar la societat i fer de contrapunt.
L'islam a Àfrica Occidental ha adoptat sempre una forma d'islam sufí. És totalment islam sufí, per tant es basa en confradies i això fa permet que la gent s'agrupi en pues això, en una cofradia significa formar part d'un grup on hi ha una persona que és responsable, que és autoritària, que és el marabú que dirigeix aquell grup, i dintre aquestes cofradies es mou moltíssims diners també i moltíssim poder, i ells tenen una influència
política,
una part
de reflexió social o el que sigui, perquè l'Islam també és una religió que també feia molt, o sigui, feia molta reflexió social dels,
sí, sí,
dels valors que hi ha entre les persones.
Sí, totalment,
i aquestes...
totalment. Vull dir, tota aquesta reflexió social, tot aquest tipus de reivindicacions socials les porta a terme la religió. Les porta a terme la religió, l'Islam, completament.
Què us sembla si fiquem una mica de
sí,
música?
Sí. Tenim ja una preparada.
Sí?
Sí, que el món la presentarà.
El Pep Diouf.
Pep Diouf és un apellido poc corrent, no, ja?
Diouf és com dir-te Pérez.
García, no?
Diouf són... la mitjana dels senegalesos.
De tots els cosins.
Doncs vinga, pues els cosins de l'Àfrica.
Gagnon yo gisem stopping that.
Estem a l'Assemblea de Majares, Contrabanda FM, 91.4. I avui tenim a l'Harmonia, que ens està xerrant del Senegal i una miqueta de com està funcionant aquests temps moderns en aquestes distàncies no tan i llunyanes.
Jo també et volia fer una pregunta, que em sembla que te l'hem fet els altres cops que has vingut aquí, el darrer any, o no, si no ho faig ara, que és el tema de la presència xina, que és algo que tant es parla últimament a l'Àfrica i que se'ns ha dit com una, bueno, entre amenaça o com a mínim canvi una mica de rols, no?, en el que és l'equilibri entre les comunitats i poders allà. No sé si Senegal passa menys que altres països.
Sí, xinos n'hi ha.
I fan diferents blancs o no?
Un país que n'hi ha xinos.
Es porten diferents blancs, no?
Bueno, els xinos són molt particulars, sí, perquè els xinos no els veus. Estan, però no els veus. Depèn els veus, però vull dir, són una població completament endogàmica, o sigui, no... Vull dir, quan no els veus vol dir que, evidentment, no es casen amb negres ni amb blancs. Segur que hi ha històries rares i curioses per analitzar, però de manera general... No els veus, no els veuràs mai en un restaurant sopant o en un concert. No els veus. O sigui, i n'hi ha molts, eh? Vull dir, no n'hi ha quatre, n'hi ha molts. Però es mouen entre ells, són un veritable gueto. I moltes vegades viuen a la mateixa feina on treballen, o sigui...
Sí, no?
És que no els veus ni caminant pel carrer, que dius, bueno, quan pleguen de la feina se'n deuen anar a casa seva, no? És que no els veus, si viuen allà dintre...
I han creat com una, bueno, com s'havia fet aquí amb les comunitats tèxtils, per exemple, però no tant pels treballadors més últims peons de la cadena, sinó en el seu cas, suposo, més com a directius. Bueno, directius, i també deu haver-hi altres
nivells,
no? Bueno,
hi ha molt corrent que bueno, segur,
clar,
que segur que, va fent la seva fortuna. Bueno, a veure...
Moltes és infraestructura, cupo.
Sí, depèn dels països. Senegal tampoc és que diguis, bueno, allà qui realment ha fet la infraestructura són els xinos, no? No.
Però estan fent coses així,
bueno,
o no?
No, els xinos veus moltes botigues, totes les botigues de revelat de fotos i coses així, que tot és tecnologia, màquines de tecnologia, xinesa, pues tot això ho porten els xinos. Bueno, i els libanesos, per no parlar dels libanesos, sí. Perquè, evidentment, libanesos també n'hi ha tot arreu i a Senegal és exagerat.
El que passa que potser el libanès és una cosa que ja ve de fa molts anys.
Bueno, perquè els libanesos han format... sempre ha sigut un expatriat dintre les colònies
franceses,
que ha relligat els productes indígenes amb els de la metròpoli. No?
I que, sobretot, segurament s'afincava...
Bueno, són bastant particulars, els libanesos. També són molt racistes, molt endogàmics, també. Però, bueno, els veus. Tenen molt poder econòmic, els libanesos, moltíssim, o sigui, els grans comerciants, les botigues, restaurants, també han comprat molts terrenys, estan edificant molt, també, tot això són libanesos, però els libanesos els veus, estan al carrer, estan allà... tractant malament els africans, però estan allà.
I és algo que sorgeix una mica de, bueno, bàsicament sobretot el comerç, no? Potser almenys en l'origen.
Són els grans comerciants.
I de la tradició, no? Pràcticament fenícia, no? Que tenen. No? I que sobretot, bueno, jo ho havia vist a França, que molts, bueno, evidentment es radiquen a països també d'antigues colònies franceses, sota la Costa Marfil, no? Però el que veies de Xina, o almenys el que se sent, és que és algo ja extès a tot Àfrica, també la part anglesa, el que passa que potser la part francesa han trobat més buits, que evidentment França precisament, bueno, potser té estratègies més sapastres que les que ha tingut Anglaterra,
bueno,
per lligar a nivell econòmic.
Han anat a ficar-se en molts països que políticament estan...
Clar, segurament.
Tenen grans problemes i és allà on ells han trobat pues, la manera de ficar-se, pues, bueno, perquè ells no demanen, a diferència de tots els països occidentals, ja siguin europeus o americans, no demanen condicionants polítics,
no?
A canvi de cooperació entre cometes. Ells se'ls hi fot que hi hagi un dictador o no, que evidentment a Occident també se'ls hi fot, però
sí,
bueno.
Però bueno, ho vesteixen d'una altra forma, no?
Llavors, pues, bueno, allà on hi ha més estabilitat política, sigui República Democràtica del Congo, Angola... que no seria tant l'Àfrica de l'Oest, pues allà és on realment Xina està fent grans treballs d'infraestructures i... Però bueno, clar, ells venen amb els seus propis treballadors i vull dir que tampoc reporta...
No creen llocs de treball, no? Precisament.
Cap ni un. Però bueno, n'hi ha, eh? N'hi ha. I hi ha molts acords pesquers. Bueno, el tema de la pesca és bastant...
Bueno, la pesca ja n'hem de fer idea que el peix...
És bastant xungo, perquè...
Menjar-ne com més millor.
No, allà encara tens la sort de menjar-ne molt, però bueno, que tothom diu que no és el que era, evidentment, i bueno, tens tot de vaixells de totes les nacionalitats possibles pescant a...
Sabies que s'esgotarà molt ràpidament.
No molt lluny de la costa, cosa que, clar, tots els pescadors tradicionals que pesquen amb embarcacions on tampoc poden allunyar-se a gaires quilòmetres, pues no pesquen ja.
Mm. Ai, aquest món. I bueno, i els blancs, els blanquets què fan?
Bueno, de blancs n'hi ha molts, masses i tot.
Expatriats, no?
Expatriats, sí. I, bueno, és bastant curiós. Bueno, a mi m'ha sorprès, tampoc coneixia, bueno, pràcticament no coneixia Senegal i clar, acostumada a altres països on hi havia poca expatriació o turistes gairebé no n'hi havien, pues clar, Senegal i concretament Dakar, pues és bastant, al principi xoca bastant perquè veus blancs contínuament. Bueno, depèn del barri, evidentment. Jo que sé, a casa, per exemple, pues no n'hi havia en el barri, però te'n vas al centre i pensa que de francesos només residents expatriats n'hi ha 25.000.
A Dakar.
Bueno, a Senegal, però evidentment tots estan concentrats en Dakar, Sant Lluís i bueno, posa-li uns quants allà.
Amb una població de Senegal que pot...
De 11-12 milions. Mm. Però sí, que tots es concentren a la capital, també. Més de 4 milions estan a la capital. Mm. Pues si aquí li ajuntes tota la cooperació que està allà, també... Pues bueno, el percentatge de blancs és altíssim. Evidentment no és, evidentment Àfrica del Sud és molt més elevat o altres o Àfrica de l'Est, depèn del país també, però bueno, a nivell d'Àfrica de l'Oest, evidentment és el país on més blancs hi ha.
I segurament amb la inestabilitat que hi ha hagut els últims anys a Costa Marfil, que era com l'altre gran país,
estan tots allà, evidentment.
Pues s'hauran anat a Senegal,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Estan tots allà. I bueno, són bastant curiosos els blancs. I bueno, i en parlo jo, que jo ho soc també, evidentment, no? Però bueno, veus de tot, realment, veus de tot. Perquè bueno, a Senegal pots encara veure l'antic color establert allà. Estan allà, encara tenen el seu barri i són vells ja, però els veus, o sigui, els veus de lluny i saps que és ell. La manera de moure's i de comunicar-se amb la gent és... Bueno, és gent que no pot tornar a la metròpoli.
Clar, evidentment,
per
no sabria.
Raons, o sigui, primera no sabria readaptar-se ja, i no se'l vol, també, perquè, bueno, és curiós que hagués sigut... Això, jo no ho sabia i bueno, m'ho han dit varia gent francesa. El fet d'haver sigut expatriat a Àfrica, per exemple, és molt diferent del fet d'haver estat expatriat a Àsia o Amèrica Llatina, i és un hàndicap en el teu currículum a l'hora de tornar a França a trobar feina. Bé, si has sigut expatriat un any o dos, tenés. Però un antic color que s'ha quedat a Senegal, posem el cas, durant 25 anys de la seva vida i en un moment donat vol tornar a França a currar, té molts problemes de trobar feina.
Però per què ha saltit ja d'esclavista? O...
Perquè la seva manera de tractar els seus empleats...
Mm-hmm. Segurament no serà
és
la
xunga.
Més moderna, no?
És xunga, i això ja se sap, i la gent no vol problemes, i és un hàndicap per aquesta persona trobar feina a França, o sigui, de manera general...
Només tenint en compte que probablement treballaria moltes persones...
Clar, clar, clar.
Africà,
sí,
no?
Però bueno, o no. Encara que sigui entre francesos mateixos, eh? O sigui, mm-hmm. Bueno, s'ha col·locat en una posició de poder i de tracte humà, pues, que difícilment podrà canviar ja després de tants anys. Pues bueno, pues veus des de l'antic color fins a Cooperant, perquè a Cooperant n'hi ha moltíssims i és bastant curiós a Cooperant perquè es mouen nacionalitats, no? I bueno, tens la comunitat espanyola també, la comunitat...
Sí, Erasmus absolutament,
sí, sí,
no?
Sí, 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 sí. D'una certa edat ja, no és, bueno, també hi ha molt jove, però bueno, i si te'n vas al centre en algun bareto així, bueno, hi ha un parell de baretos així, com bastant guais, que fan música en directe i així, pues allà és on es reuneixen tots, no?
Jo no sé si recordareu, bueno, tu sobretot, Edu, que vam tenir aquí un invitat fa molts anys que havia escrit un llibre molt interessant sobre la seva experiència de cooperant a Sierra Leona. Havia estat a altres llocs, però el llibre en concret de Sierra Leona, a més perquè per en Sierra Leona i l'època va estar, sí, era un cas molt extrem, no? Però, clar, en camp de refugiats, però sobretot sobre l'experiència, no tant de la professional, sinó de com es movien els grups d'expatriats allà i totes...
Bueno, dels cooperants.
Bueno, cooperants, però també parlava, jo ho dividia bastant bé i separava en un primer moment com ell havia vist i rebutjat, i ja venia potser amb aquest prejudici de tota la gent d'empreses, no? Del món d'empresa, fins i tot del món de la indústria militar que hi havia allà, potser més de països anglosaxons, als Estats Units, a Gran Bretanya, etc. I però després també com va anar veient i ell mateix pues, el rol de cooperant i de coses bueno, bastant vils, no? que el van fer sortir d'aquest mundillo, com a mínim voler escriure això, i un dia superinteressant, ja estic en el record del títol, però déu-n'hi-do, pesa, a més de tenir-lo aquí el vam estar... Sortejar algun i de giro. Sí. I, bueno, bàsicament, potser, no sé si és el que ens explicaràs, però anava per aquí el tema, no?
Sí, bueno, és bastant... I després, depèn de la nacionalitat, per exemple, hi ha molta cooperació yanqui, també. I, bueno...
Altra forma, no?
Los cuerpos de paz, no? Corpis. I, bueno, ells també són molt endogàmics, però, bueno, a diferència de la resta de cooperants... Bueno, ara està expatriat, siguin cooperants o altres, per exemple, tots els yanquis que arriben allà arriben parlant perfectament la llengua local. O sigui, a tots els yanquis parlen Wolof millor que molts senegalesos.
Cosa
bueno,
que...
I és una condició dels cuerpos de paz, siguin enviats a Àfrica o a altres països, perquè al mateix temps que fan de cooperants serveixen d'espies.
No?
Serveixen d'espies. I, o sigui, el fet que parlin una llengua local pues, els dona la possibilitat de rebre molta informació.
O sigui, realment hi ha cuerpos de paz a Senegal. O sigui, s'assumeix que hi ha conflicte...
Sí, perquè fan molt treball de cooperació. Fan... No, vull dir... No.
Ah, cuerpos de paz, vale. No
fan molt treball
de... De
no. Corpis, li diuen, i fan molt... Fan, són cooperants, 100%.
No?
Treball humanitari. Però, bueno, parlen...
Són d'estat, llavors, no? O són d'església, també, no?
No, són cooperants,
Organització...
Corpis, o sigui, no es diuen... Se'ls identifica, no?
No.
Sí, com pot haver el cos diplomàtic, no? Sí, que és tota la gent d'ambaixades diferents, doncs... Que...
I, bueno, pues, això, gent que parla perfectament la llengua quan arriben allà, i, bueno, pues, serveixen de... per treure informació... Perquè, clar, això és molt important. O sigui, la majoria d'expatriats que estan allà no parlen la llengua local.
O sigui, dels altres països ni de broma, no?
Uh-huh. O sigui, però ni cooperants, ni expatriats que porten 15 anys allà. O sigui, a veure, després hi ha excepcions,
casos.
Vull dir, jo he conegut gent que... Bueno, aprendre una llengua africana no és fàcil, però, bueno, jo he conegut gent que la parla o que la... O que, bueno, més o menys s'ho manega i no sé quantos, però bueno, molta gent, vull dir, si realment tu no fas l'esforç, et pots passar 20 anys allà i no aprendre.
Clar, no,
o sigui,
cal,
però
no,
bé,
no,
perquè vull dir, és una llengua que no té res a veure amb la teva i si tu no fas un esforç, no...
I amb el francès segurament t'apanyaràs, o sigui, de sobres, no? Dins de la vida quotidiana que en la que et limitaràs.
Clar, no, a veure, la llengua de l'administració i tot és el francès.
Tot i que el Wolof és una de les més parlades, no? D'Àfrica, de...
Bueno, la llengua, el Wolof és la llengua nacional, mm-hmm. Però bueno, clar, comporta molts problemes, perquè clar, és la llengua nacional d'una ètnia, d'una ètnia física, i llavors clar, no tothom està d'acord amb això. Per exemple, a Kènia o a Tanzània, pues, el suahili s'ha convertit en una llengua oficial, no nacional, oficial. L'anglès ja no és la llengua oficial, cosa que està molt bé. Però no, això no suposa un problema ètnic perquè el suahili no és una ètnia. Suahilis no existeixen.
Sí, és una invenció, diguem.
El suahili és un sistema cultural i una llengua, però no hi ha ningú que s'autoafirmi suahili en si mateix. Llavors això no comporta problemes, rivalitats ètniques. Pues clar, diguem que convertir... O sigui, està bé que, per exemple, en altres països la llengua de la metròpoli hagi deixat de ser l'oficial, però clar, que el francès segueixi sent l'oficial, pues, en certa mesura està bé perquè fa una mica de paper neutral, saps? Si de cop el Wolof es convertís en la llengua oficial, pues, molta gent hi estaria en contra.
Mm-hmm. Perquè ja no tenen allò que comparteixen una mateixa arrel familiar, no tenen una llengua franca per allà, o sigui...
Bueno, és el francès, la llengua franca. No existeix una llengua franca com a Àfrica de l'Est, per exemple.
Que a més, tot i així es parla a altres països, no? Pot ser, altres estats, el Wolof, o només... només a Senegal. Doncs ens, suposo que la música que ens has posat fins ara és cantada bàsicament en Wolof.
Sí.
I el que escoltarem ara també?
El Suleiman, sí. Ell xapurreja mig francès, xapurreja mig...
Bueno, perquè a més, en el tema més cultural, més musical, estrictament, m'imagino que... La, bueno, sé, que les grans així com vedets de música senegalesa han de passar per força per França, no? O fins i tot editar des d'allà, o no té per què?
Bueno, no sé, a veure, el gran conegut estrella és Youssou N'Dour, per exemple, doncs, bueno, és un tio que toca constantment, bueno, triomfa més a l'estranger que no passa... A veure, Senegal és una mena d'heroi nacional, sona a tot arreu, a totes hores, i el tio viu a Senegal, eh? Vull dir, viu a Dakar, tot i que viatja molt a l'exterior... Però bueno, s'ha convertit també molta gent, bueno, pues també ja li ratlla perquè el tio s'ha convertit en un businessman i bueno, pues abans fins a uns anys s'ho currava i feia concerts pràcticament gratuïts als estadis i això, i ara pues veure Youssou N'Dour va tocar fa un mes al teatre i l'entrada valia 25 euros.
Que ja és una dinada, no?
La gent pues diu, tio, sí, pues estan a França i deixa'ns tranquil. Però, bueno, clar, evidentment, tots els grans artistes passen per França i de França cap on sigui.
Bueno, i què escoltarem ara?
Ara escoltarem el Suleiman Fay, un tio genial, sí. Que, bueno, forma part del grupillo, hi ha tot un grupillo d'artistes, ell és un antropòleg, i antropòleg frustrat, completament alcoholitzat, perquè bueno, diguem que la capa intel·lectual d'allà pues, la gran majoria és alcohòlica, com en moltes altres
regions del món,
regions,
no?
Del món, però bueno, diguem que
però no és l'habitual allà... a molts països musulmans realment, però potser
no, però clar, allà... el fet de ser un intel·lectual allà, que hagis estudiat potser fora, de que hagis vist coses diferents, de que la teva ment s'hagi obert i que no hi hagi coses que no acceptis de la teva cultura, pues fa que moltes vegades pues et refugis en la beguda, no? Perquè bueno, pues, el fet de, pues, això, de ser una mica reivindicatiu, suposa que a l'igual pues, no, ni ets polígam, ni ets musulmà practicant, ni, bueno, ni moltes altres coses, pues, que, i la pressió social i familiar és tan forta, que bueno, pues, molta aquesta penya està tirada completament a la beguda. I
una mena de...
Suleiman és un d'ells.
De Mamadou Bukowski, no? Venga.
Okay, bye. no.
Aquí el Suleiman ens ha portat una miqueta de música africana a les zones de contrabanda a la Sabra de Majares 91.4 FM, Ràdio Lliure i no comercial en el dial de Barcelona.
I per la gent que es vulgui interessar sobre aquest país o sobre aquestes qüestions, tu què els recomanes com a font d'informació, sigui via internet, si és que existeix, sigui
llibre? Bueno, per internet et pots llegir tota la premsa senegalesa cada dia. Per internet et pots llegir la premsa senegalesa cada dia, que són 6-7 diaris. I per internet, perquè, bueno, evidentment, si per la tele i per la ràdio has de saber què passa a Senegal o a qualsevol altre país africà...
Yes. Malament, no?
Malament.
Sí, no, evidentment, aquí les notícies que
arriben...
Bueno,
el millor és anar-hi, evidentment.
És el que recomanes, no?
Hi ha moltes maneres d'anar-hi, no?
Bueno...
Amb un viatge obert, no?
La millor és ser-hi present, jo penso, però bueno... Mm. Evidentment, internet diria jo, però bueno, tot i així...
Difícil,
vull dir,
no?
Bueno, arribar a les expressions concretes com a tot arreu... I, o sigui...
la realitat, al final, la coneixes, doncs bueno, estant-hi allà, jo penso, no? Mm. Una mica. O evidentment, o parlant amb... un dels tants senegalesos que tenim a la nostra ciutat,
moltíssims.
No?
I ara mateix, estan allà per l'Hospitalet de l'Infant... Pues, bueno, no sé, però realment doncs compte que jo crec que la proporció de gent de l'Àfrica subsahariana que ara mateix, comparat amb altres orígens dels immigrants, hoste, jo crec que els últims mesos o els últims anys ha augmentat molt, a més l'impressió em dona. Potser notes més quan vas a llocs
segur,
de la costa.
Segur. Sí, és que a veure, els senegalesos estan més... A Barcelona, bueno, no sé, no tinc ni idea de xifres ni res, però penso que estan molt més cap al Maresme i aquestes zones que no pas a Barcelona, capital.
Sí. I sobretot a zones costeres, no? Que si vas potser a l'interior trobes molta gent d'origen marroquí, no? Anat de la de fruita o fins a construcció o llatinoamericans, però curiós, eh? Segurament potser també té explicacions seves o bueno, és qüestió
bueno, de... Doncs perquè tots lligams. Continuen una xarxa migratòria, ningú marxa a un lloc així pues, amb un pet sol aquí. Vull dir, bueno, doncs hi ha una tradició de varis anys d'allà i bueno, tothom recorre...
I les feines potser que acostumen més a fer, que no vol dir que si les que facin les úniques que vagin, però bueno, sí que és així, és habitual, pues, que bueno, com aquí veiem que aquí venen les cerveses normalment són els pakistanis, mateix les persones que a vegades regenten els madurakens, i que pues, els marroquins estan més a la construcció, no? O altres treballs precaris, però potser dins d'aquests àmbits, pues, sí que és veritat que molta gent de l'Àfrica subsahariana, Senegal, Gàmbia, etc., estan en venda ambulant.
Venda ambulant, sí. Bueno, perquè,
de casania,
perquè...
o de roba.
Sí, sí, sí. Perquè allà mateix segurament ja ho feien, també. Mm. Sí, sí.
Molt bé, jo veia ara aquí que hi havia anunciat un concert, però pensava, aquest no serà senyalès, però em sembla que no ho és. Tu que el veus...
Afrocolombiano, afrocubano, posa.
Afro, música afrocubano.
Hip-hop afrocubano. Kumari.
Película. Hi ha una mica de hip-hop a Senegal, també. Comença a ser una mica així la moda, però...
Home,
no
ja...
massa.
Bé, després us ficarem un grup, a veure si podem ficar, que és de hip-hop, però així amb arrels força africanes i de, el que es diu mestizaje, quan del concert que vaig estar, però bueno, ho ficarem després d'escoltar la música.
Bueno,
i ara.
Per si algú hi ha d'anar, la setmana que ve ja comença el Festival de Jazz a Sant Lluís, que és al nord, i és un, bueno, em sembla que és el festival de jazz més important del món.
Del món.
Que es fa allà.
Déu-n'hi-do.
I és, es veu espectacular. I durà gairebé una setmana.
A veure si ens donen passes de premsa, no? Ho tentarem. Bueno, i recordem que la gent que ve aquí sempre, cada dos mesos, i que havia tornat a venir, que són els del periòdic Masala, tenen una secció fixa, que solament sabe a poc a veces, però bueno, que és prou interessant, sobre l'Àfrica. O sigui, es diu Africaneando, i que ara deurà haver tret ja l'últim número. Bueno, estaran aquests dies a punt de treure'l, i que ja us direm com també poder-lo llegir per internet, i si no, ja sabeu els llocs habituals, sobretot de Ciutat Vella, però si no també a l'Infospai, i potser la Torna, i no sé, un mes a Gràcia, i bueno, pues allà podeu també llegir alguns... No sé, bàsicament potser és més rotllo assaig, no més que notícies d'actualitat, però bueno, un dels pocs potser columnes dedicades a, aquest, a aquesta regió en els diaris d'aquí, no? Pues va, quina serà l'última cançó de Senegal que escoltarem?
Pues serà de l'Omar Penn, un altre cantant molt conegut i molt bo, i que li dedico a tota la meva família senegalesa.
Pues, hola. A veure si ens escolten. Omar Penn.
No ho crec.
L'Assemblea Majares en el 91.4 i a www.contrabanda.org, les zones lliures de Contrabanda FM. Ens podeu trucar encara al 93-317-7366, 93-317-7366. Bueno, doncs jo aquest fi de setmana he estat a un festival molt interessant de música al carrer, que no coneixia, que em sabia portar uns quants anys, que és la Fira de Música al Carrer de Vilaseca, allà al costat de Salou, perquè Vilaseca i Salou eren el mateix municipi, fins que va irrompre Port Aventura i el seu totxo sagnant. Doncs vam estar a aquesta fira amb altres contrabandistes i vam poder gaudir de música en directe pel carrer. I fins a unes hores bastant interessants, eh? Tot i que per qüestions doncs, de cansants i d'aquell llançament grans vam retirar-nos aviat i ens vam perdre les Electroputes, que començaven concert a les 3. Allí, Electroputes, un grup així de música electrònica amb arrels punkis molt interessant. A mi les vam veure ahir preparant el número al costat nostre, a la tauleta del costat. Però sí que vam poder gaudir abans de grups bastant diferents. I es veu que cada any hi ha molta presència de música africana. Que, bueno, que és una bastant tradició en aquesta fira de música al carrer. Hi havia la gent de Tangarika Orquesta, o sigui que és d'una illa d'allà de Tanzània, que a vegades jo els vaig veure un cop a Vilanova, en un altre festival ja similar, sé que tu també has freqüentat algun cop. Pues aquests ens els van perdre, però feien una mena fanfarra allà pel carrer. I vaig poder veure un grup, a veure aquí, una mica mori, els Arango, una gent així, rotllo supergrup, amb gent de diversos llocs, d'Argentona, Vilanova, algun dels antics Guayabas, allà a les percussions i feien una mena de funky, una mica rumbero, però sobretot funky bastant ahí professional, perquè la veritat era ahí molt contundent, amb tres veus, fent ballar tothom, força bé. I després un grup molt graciós, que jo no recordava que fos així, que eren els Omni, però con V, no con B, por mucho que mi acompañante gritase indignado que Omni iba con B y era Greencore, pues no era un altre tipus dels Omni, que és una gent argentina fincada aquí a Barna. Ja fan rotllo punk rock, així una mica ramoniano, però també una miqueta popero, així en la onda Franz Ferdinand. I que en un principi pues, et costa entrar, però la veritat ahir bueno, pues, ens vam animar i ens va agradar al final bastant, eh? Unes guitarres interessants i unes poses ahir de Guitar Heroes i de tios guapos, guapos però no sé, molt graciosos. I a més amb l'accident que va tenir el baixista que llença de cul amb les seves botes de tacó va ser molt divertit. Recomano que busqueu per i tant els Arango com els Omni, que segur que tenen MySpace i coses d'aquestes, doncs vos les escolteu. I l'últim concert que vam estar, que és el que jo intentaré fer-vos escoltar, és els de Black Baudelaire, un grup que aquí jo crec que hem escoltat algun cop, bastant curiós, que malauradament no es prodiga molt en directe, però que han estat aquí entrevistats en un parell de programes i han tocat aquí en directe. És una gent afincada a Barna, em sembla que aquí en el Gòtic o en el Raval, i de forces nacionalitats, tot i que el nucli dur és de gabatxos, un noi francès i un parell de senegalesos, tot i que jo crec que només n'hi havia un. I després la part més hip-hopera, així de rimao, pues la fa un noi, no sé si és d'origen colombià, que la veritat és que tela, eh? La veritat, ahir veient-lo rimejar, improvisant, i la veritat que em va agradar força, a més amb uns vídeos que portaven darrere molt xulos. I després, sobretot això, amb un lligant-ho bastant bé amb música d'origen senegalès, que la veritat, jo és que tampoc sóc així molt amant últimament de la música mestiza, m'està cansant força, però m'han agradat molt. Els vaig poder disfrutar, cosa que en altres concerts així que vaig estar menys atent no tant. Pues va, intentem escoltar els Black Baudelaire des del seu MySpace.
Ui, sí!
Ui. A veure si surt, perquè sempre ja sabem que tenim complicacions amb aquests espais sí, d'internet una mica pietritzats, no?
Sí, és una putada, perquè vas...
Ens ha fet un servei mitjans lliures.
Quan fas la prova, sempre...
Si no funciona, però després ja no.
Exacte, no? A tu també t'ha passat algun cop.
Sí, n'has sigut testimoni.
Ja. Jo què sé, si és el segon cop... Bueno, si no pot ser així... Bueno, jo també us el recomano. I com que tinc algun disquet per allà... Pues potser la setmana que ve us els posarem, perquè també volia que l'Armux els pogués escoltar i que digués el seu pare. Però bueno, Black Baudelaire tenen una pàgina allà a Radio Chango que també per veure els concerts està força bé. Però fem una altra cosa, si no.
Sí, si no puc anar avançant alguna convocatòria aquí. Tenim la gent de Teixidora, que ens va acollir molt amistosament la setmana passada, continuant amb el seu cicle de consum alimentari. Llavors doncs tindrem el dijous 8 de maig a les 6 faran UB de veganisme, la presentació del llibre i tallers pràctics de cuita vegana i sopador, clar. Lògicament, si fas un taller de cuina després te'l menges, no?
Sí, bueno, és l'ideal.
I bueno, ja podem anunciar també el del 17 de maig, tot i que encara falta, que parlant dels transgènics, presentant campanyes que estan participant ara mateix i totes aquestes coses.
Coses molt interessants a la Teixidora, eh? Tenen una pàgina web que la tenim linkada allà a majares.contranda.org, o no la sé, o sigui, és la teixidora.squad.net o alguna cosa així, i fan històries xules. Van portar la gent de Women, bueno, les noies de Women's in Whips o alguna cosa així, que és una gent que va amb un barco i es va passejant pel món i aigües internacionals pues pot practicar avortaments en llocs on pues, està il·legalitzat i ho van passar per aquí i els van allà en entrevista, bueno, ens van fer una, donar l'espai per una xerrada i van tenir el seu hortet i, bueno, i fan festes majares de tant en tant, no?
Sí, no sé si en faran moltes més, però
potser no.
Algun s'ha fet ja.
Molt bé, després hi ha una cosa potser més lúdica però també reivindicativa, no? Que ens dona peu a fer una
sí, 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 és la manifestació per la despenalització de totes les drogues, la, murxa, la marxa mundial de la marihuana, que es farà el dissabte que ve a les 6 a la plaça Universitat. Així que totes aquelles persones que li agradi experimentar substàncies que afecten el seu conscient, el seu subconscient i el seu inconscient i creen que aquesta experimentació hagi de ser lliure, doncs que si encaminin, no?
Exacte. I bueno, per amanir una mica ficarem una cançó que segurament molts hem escoltat de ben petits, sí que vam créixer amb ella i amb ella farem la gent de final. Un papa. La cachimba.
No tinc res a perdre dins aquestes quatre pretzels. Camino andant de valor pels del fet d'estar entre barrots per acabar esquillant d'aquest món. Encenc la riera.
Bueno, anem fent una miqueta més d'agenda, dir-vos que hi ha unes jornades dins una campanya contra l'experimentació per l'alliberament animal a la Universitat Autònoma, que comencen aquest dimarts dia 6, a la plaça Cívica, Cínica d'allà, des de les 10 i fins a les 3 i mitja, quan es presentarà un llibre que és UV de veganisme, hi haurà debatets, dinars vegans, etc. Dimecres 7 també, amb algunes excursions a granges de la mort, que sortiran de la plaça Cínica, Cívica, i més xerrades i dinadors. I aquell dia, dimecres 7, a les 4 i mitja, passa el documental No mataràs. Últim dia, dijous dia 8, a les 11, més xerrades i altres taules rodones de la Sala Graus de la Facultat de Biociències a la Universitat Autònoma, campanya contra l'experimentació i per l'alliberament animal. Sé que és el que hi ha per seguir a gust, a gust, a gust d'algú.
Bé, dissabte que ve, doncs aquí els Majares ens trobarem a la Casa del Fin del Mundo per fer un dineret familiar i sentir una miqueta de soroll també, oh, i fer recordacions i remembers.
I tant.
I doncs després potser alguns quants ens encaminarem, qui sap qui, cap a la Sala de Salamandra de l'Hospitalet, on hi ha la fantàstica actuació dels TDK i els Misèria Companyia, junts de nou després de...
força anys.
Sí.
Bueno, els TDK van...
no tocat mai junts, o sí.
Els TDK van venir l'any passat, però ja era un grup,
sí,
retirat,
sí, sí,
clàssic de punk madrileny.
Sí, que després havia sigut reconvertit en hip-hop.
Ah, és veritat. Bueno, un concert bastant interessant. No sé si hi ha molt de capis als grups, però déu-n'hi-do. A les 10, 10 de maig, a la Sala Salamandra Hospitalet, per 10 euritos. I si no, escolteu els Pankfilos, una pista.
Pues bueno, recordem que la Casa del Fin està al carrer Pomaret, allà a Sarrià, més amunt del metro, no? Més amunt de la Ronda ja, tot creuant de Ronda, a la sala dels túnels de Vallvidrera. I doncs, bueno, pues, qui vulgui animar, es trobarà a nosaltres en les nostres diferents experiències musicals que van acompanyar, pues, certes persones, o no. I bueno, des d'aquí volem també fer un recordament, serem potser els Achanta, els Estrógenos, els plaus censurades per Motomòmies, que bé, poc no era de l'època, però per contagi es fa, en certs sentits, i qui sap qui més, potser Surfing Sirles o coses així, bueno, persones i personatges i experiències i projectes, no? I bueno, pues a veure si un altre any també fem que vinguin al Supongo Cariño, si ens ho prenem més calma i més temps, no?
Sí, com a mínim...
Ens ho muntem més bé, també, com sempre.
Com a mínim la setmana que ve els escoltarem, què et sembla?
Va, sí, perquè avui ja no hi ha pas massa temps, o què? No vols tancar potser amb això?
No, jo ficaré una altra cançó d'un altre personatge que estarà tocant
també el mateix dia. També el mateix dia en el Roxy Bar.
Exacte.
Allà al Poble Nou.
I que estarà en un acte bastant peculiar, allà a les 11 de la nit, amb una boda que farà a l'estil parroquià. Serà el Per Rocker, i tancarem amb ell el programa d'avui escoltant una cançó pel Dia de la Mare, que va a Kenny Pintao. Mama és una cançó preciosa. A veure si sí, sí, cançona. Recordeu, el proper dissabte, allà al Roxy Music, que està, no recordo el carrer, però hi ha el bonic de Llonsis de Poble Nou.
Ah, el bonic de Llonsis, eh?
El bonic barri. Bueno, a veure si surt això, perquè m'està posant dels nervis, eh? En sèrio. A veure, mama és, sisplou. Si no, us haureu d'imaginar, eh? Bueno. Mira, també us recordarem, mentrestant, que la setmana que ve tindrem un invitat molt interessant. És una gent del Nulab de Cerdanyola que estan muntant, iniciant un projecte de ràdio digital, bueno, de ràdio per internet a Cerdanyola, a motiu de les festes alternatives han començat i ens vindrà a explicar això i algunes coses més. I vaig estar allà amb una de Jonsis amb un correfor i amb més històries que va haver a les festes alternatives de Cerdanyola i, bueno, em puc xerrar i el tindrem aquí el proper diumenge. A veure si sí, ara sí que tenim una mica sort. Per Rocker. A veure. Bueno, i més cosetes. Mentre això s'obre, que potser fer una jornada sobre Andreu Nin i els seus temps, ja que tenim aquí ninistes contrabandistes, 9-10 de maig al Palau de la Virreina de les Rambles, organitzat per la Fundació d'Andreu Andreu Nin. A veure... Bueno. Ara sí, ja veureu. Por fin.
Historia que tengo ganas de decir, de explicar, de contar y cantar. Un sentimiento que llevo muy dentro y se lo digo a mi mamá. Fuiste tú quien me dio...
Bueno, per totes les mares. Ara sí, per fi un part difícil, mai m'ho he dit.
Estoy aquí, no. Cosas vanas, cosas importantes que pasan en una casa. Palabras que sientes decir y sentir por algún motivo. Como una madre no hay nada, tú lo sabes bien. Aunque seas un poco canalla, nunca te fallará. Mamá es, mamá es la mujer. No puedo recordar algún reproche de tu instinto maternal o
ha sido como un poema raro de aquellos que escribe quién está a tu lado. Esa que me dio la vida está regordita y cachonda como un angelito. Y sabe como una mala cosa. Si empieza a hablar, prepárate a escuchar. Porque ella vivió y ella sintió cuatro partos del amor con dolor y sigue siéndole.
Bueno, i amb aquest preciós homenatge a les mares del món ja ens despedim. L'Assemblea Majares, moltes gràcies a l'Armux per venir. Sempre està, és un plaer, plaer i molt interessant. Sí, i tenir-te aquí. Exacte.
Explicant-nos coses cròniques africanes.
I, coses, i una estirada d'orelles. Els que no truqueu, no?
Ah, bueno, ja trucaran quan vulguin, no?
Exacte. Bueno, assembleamajares@gmail.com si voleu. I ens marxem, senyors. Recordeu, la setmana que ve tornem a les 7, com sempre, en directe els diumenges, i amb aquesta gent del Nulab de Cerdanyola al Vallès. Mm. Esperem que també amb la Tetília.
I esperem que amb l'atac de basura radioactiva, no? Ja que l'hem obviat avui, no hem dit res de la fugida del Catrax.
Ah, del Catrax. Setmana que ve. Jo crec que serà un dia comunicatiu i tecnocràtic, no?
A veure, no ho sabem. Bastant, no?
Pot ser.
Vinga.
Asamblea de Majares
se va
por donde ha venido.